15 punts.
Més informació a ib3notícies.com. El dia amb Joana Maroto.
I 5 minuts, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, aquí a IB3, a Ca Vostra, i ja sabeu que seguim amb moltes més coses, amb molt més protagonistes. Ens atem per la tercera hora i darrere d'aquesta part del dia i volen comentar-vos els darrers detalls de la detenció del Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Xisco.
Així és, tothom parla de l'operatiu en què va ser abatut Nemesio Oseguera Cervantes, líder d'aquest cartel Jalisco Nueva Generación, conegut com el Mencho, i t'he de dir que aquesta detenció va ser per amor o per forto.
Te amaré, como no está.
I és que el secretari de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, va detallar que l'operació va ser possible gràcies al seguiment de la parella sentimental d'aquest cap criminal que es va reunir amb ell a unes cabanes a Tapalpa, a Jalisco. Els sistemes d'intel·ligència varen detectar moviment el 20 de febrer i hores després es va preparar un operatiu aeroterrestre amb forces especials de l'exèrcit i de la Guàrdia Nacional. Aquest operatiu, hem de dir, que ha marcat un capítol decisiu en la lluita contra el crim organitzat al país i evidencia la importància de la intel·ligència militar en accions d'alt risc. Però no és la primera vegada que l'amor o la concupiscència són responsables de la captura d'un delinqüent. El l'argot dels serveis d'intel·ligència, d'això se'n diu explotació de l'entorn efectiu. I és una estratègia de vigilància ben efectiva, hem de dir. De fet, el 1934, el mític John Dillinger, el lladre de banys, va ser capturat a la sortida del cinema, on havia anat a veure la pel·lícula Manhattan Melodrama, acompanyant la seva lota Napoli Hamilton i també una amiga. I més exemples. El narco Pablo Escobar va ser capturat per mort d'una telefonada massa llarga amb el seu fill petit. O, per exemple, en Chapo Guzmán, un altre narcotraficant, va caure dues vegades en mans de la policia el 2014 i el 2016 per dues visites a la seva dona Emma Coronel i les seves filles bessones. I, per cert, ara que parlàvem de la parella sentimental de Mencho, aquesta bona dona ha piulat, Esna María Julissa, i ha dit: quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante importante abordar de manera directa y transparente. Diu que li donen a ella sa culpa, diu: les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. Diu que aquesta informació no té fonament i que no ha estat per culpa seva que han aglapit en Mencho. També te dic, així com és en Mencho i les amistats que té, no sé si aquesta lota ha sortit amb aquest mail o amb aquest missatge per dir: per favor, a mi deixeu-me en fora d'aquest tema, que no vull
trobar. No vull focus a la meva persona.
Exactament. Però bé, l'amor, una vegada més, motor. Bé, l'amor, la concupiscència, cadascú tria allò que vol, motor també de les nostres accions, Joana Maroto.
Exacte, i ja que fas, disculpeu, referència a l'amor i a la fortor, jo crec que per amor i per fortor, un poc a tot s'hi val, un poc a tot. Però bé, i també és vera que ho dèiem abans a les 9, que no faríem, no?, per un amor d'un fill, per un amor d'una mare, per un amor de concupiscència, com deies tu.
Jo cantava una Rocío Jurado, que no daria jo,
que no daria
por empezar
jo
de nuevo.
Clar, i al final no volen pecar de romàntics, però, si històric, no, com a mínim, era...
L'han capturat, ben capturat està,
sí,
era,
no li...
era un assassí, no era bona persona, però, llevat d'això, evidentment, també
tenia aquella part,
som éssers humans en què en Mencho, en un moment determinat, necessitava una mica de companyia, i aquesta companyia és allò que passa a factura, que passa a totes les pel·lícules d'espies. Si te fixes, sempre que troben a qualcú a una cabana amagada al mig de Wichita, és perquè ha telefonat a sa mare, a son pare o a sa amant.
Escolta, tu aquí havies parat. Que ho estàs capaços de fer per amor? Tu series capaç de confessar-ho aquí en directe?
Que, jo sempre... Per mi tu ets una pionera. Jo, pionera, si tu confesses qualque cosona, jo després m'hi afegesc. Si no, anem per feina.
Però de fet, se pregunto jo primer, tu.
Ja, però avui no és just. Avui com andes que me paris a mi en aquesta tesitura?
Saps que mos ho pensarem,
veurem
si són coses que poden confessar i després hi tornarem.
És que no sé si ets horària.
No ets horària, no. Són les 11 i 8 minuts i per ventura no és el moment. Sí que és el moment de parlar d'altres qüestions, perquè en els darrers dies, en les darreres setmanes, especialment a través de xarxes socials, segur que ho heu vist, no? Ha guanyat visibilitat un fenomen que genera curiositat, que genera debat i que també genera controvèrsia. I ja sabreu de què vos parlam, dels Therians.
Veig en haureu vist a molt d'informatius i sobretot per xarxes. Estèrien són persones que afirmen sentir-se en part o essencialment identificades amb un animal no humà. No es tracta d'un joc ni d'una disfressa puntual, sinó que, segons expliquen, es tracta d'una identitat profunda vinculada a la seva manera de sentir i entendre el món. A plataformes com TikTok o Instagram, joves i adolescents comparteixen experiències, rituals simbòlics i reflexions sobre allò que ells anomenen el despertar Therian.
Exacte, però molts demanam, no?, què hi ha darrere d'aquest fenomen. És una forma d'expressió identitària, és una etapa evolutiva, és una comunitat digital que dona suport emocional, o pot tenir implicacions també psicològiques més profundes. I d'avui els volem analitzar i per això avui hem convidat el psiquiatre José Carbonell perquè mos expliqui una miqueta què hi ha darrere tot això. José Carbonell, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies.
Supos que tu també has sentit aquests dies, no?, tot aquest trull d'Estèrians, les xarxes, les convocatòries que no varen anar molt bé, no varen tenir molta de por de convocatòria, però en qualsevol cas te demanaríem que mos definissis una miqueta aquest fenomen Therian des del punt de vista psiquiàtric.
Des del punt de vista psiquiàtric, bueno, nosaltres, lo primer, els psiquiatres, el que estem fent és, primer de tot, valorar menca, igual que vosaltres, igual que tothom, veure menca què està passant aquí. El que sí que sabem és que els Therians, que són aquesta gent, que és un moviment identitari, que és el que tu dius, és una miqueta tot, és una comunitat digital, és una comunitat que comparteix aquestes idees, aquesta manera d'identificar-se amb un animal. I també te puc dir que, en principi, el fet que facis això no implica necessàriament que tinguis una malaltia. Sí que és vera que, com qualsevol altra persona, pot tenir una malaltia. Hi ha estudis que diuen que sí, que has de tenir com a mínim una o dues malalties. Però, realment, jo crec que encara ara, com és una cosa relativament recent, sí que és vera que encara no tenim estudis de coses. Sí que veiem coses, excentricitats molt, molt freqüents de coses que un que va de zorro mossega a una nina, o veiem que ara fan bars per Therians que poden convidar humans i coses aquestes, i veus aquestes coses que veiem amb una miqueta pensant men cap a on anirà, perquè nosaltres, jo crec que tots estem una miqueta
expectants
a cap a on anirà.
Però, José, això és un tema molt de joves, ho dèiem a la presentació, sí, de joves i d'adolescents. No hi ha hagut molta de gent de 50-60 que hagi sortit vestida de llop de casa, sense caure en sa ridiculització o sense caure amb allò que seria agafar-nos com una cosa hilarant. Anem en esbassó del tema. Per què els joves d'ara necessiten dotar-se d'una altra identitat per sentir-se part, no sé si per sentir-se part d'un tot? En quin moment neix aquesta necessitat de passar de ser humans a passar de ser una altra cosa?
O sigui, des del moment que no és una necessitat, és una corriente, és com un tren, és una cosa que la gent comença a fer i aquestes persones connecten amb altres persones, se centren identificades i el que fan és crear una comunitat i que aquesta comunitat el que fa és reforçar aquesta identitat i cada vegada va creixent. I
sí, és una cosa... José, no és nou, de fet ja fa anys que en parlem de Therians, bé, se parla com a un fenomen de petit abast, però sí, és cert que les darreres setmanes s'han compartit una sèrie de vídeos, els mitjans de comunicació també haurien de fer una mica de mea culpa, n'han parlat tots, s'ha ampliat una mica la dimensió d'aquest tema i molta de gent pot ser fa Therian per associació, o perquè no sabien que existia, diu, això me pot interessar, i quan ets jove t'agafes les causes com amb molt d'ímpetu i amb moltes ganes, i no sé si estan provocant una febre Therian, que si no haguessin parlat tant no hi seria.
Si és cert que ho trobes, si tu estàs en un grup i tu veus que aquest grup teu comença a identificar-se amb un animal i tu cerques i t'acabaràs sentint d'aquesta manera... Jo crec que els països latins, els països americans, aquí a Espanya encara ha arribat una miqueta més tard, perquè jo el que veig és que a altres països hi ha comunitats molt potents de Therians i que no necessàriament... Sí que hi ha estudis dient que aquestes persones pot ser que tinguin una malaltia, però que, vamos, que és un moviment identitari que la gent el que fa és treure benefici del fet de la comunitat i tenir aquestes costums compartides i tenir aquesta cultura compartida i que no necessàriament ha de ser una malaltia.
José, d'en que t'havien convidat per conèixer, per entendre un poc més d'aquesta comunitat, d'aquesta nova, no sé si dir-li moda, d'aquest nou fenomen, en qualsevol cas, que s'està estenent i de sa, que estem parlant aquests darrers dies tots els mitjans de comunicació, però és vera que també mos sorgeixen altres dubtes o altres... sí, podríem dir dubtes, dubtes, no? Perquè, clar, si un pare té un adolescent a casa que li diu me sento un llop, me sento una cabra, me sento un... Com ho han d'abordar, això, com a pares, no? Les famílies, les famílies i els educadors, en el final, què poden fer? Perquè, evidentment, si... Ara poso un exemple un poc... no sé, el nostre fill té una malaltia, el duim en el metge. Si té, fins i tot, no sé, una malaltia mental, anem al psicòleg o al psiquiatre. Però, si li passa això, què fem?
Però sobretot sentit comú. O sigui, hem d'actuar sentit comú perquè tampoc és una cosa que... Però sí que és vera que ara l'altre dia escoltava una mare indignada perquè havia dut a la seva filla que s'identifica amb un cà en el veterinari i el veterinari havia dit que no, volia... I avui, prenent un cafè, me'n vaig a fer un programa xerrant d'això i m'ha contestat el lot, m'ha dit, bueno, que se pongan el chip. Si s'identifiquen com perros, o sea, que
oh, sonen... Sense voler frivolitzar, l'altre dia un veterinari va fer un vídeo a les xarxes dient, m'ofereix que castrar a tots els que se sentin terians de manera gratuïta, sense voler frivolitzar, però sí. Fer aquest vídeo en plan... també mos han de fer mirar.
Claro, en sentit comú. Tu has de xerrar amb el teu fill, has de veure fins a quin punt has fet d'aquesta vertiente Therian que pugui tenir aquesta identitat. Therian li pugui estar afectant. Aquí la qüestió és quan tu tens una identitat d'aquestes característiques, com està afectat a la vida familiar, a la vida escolar, a la vida laboral, en les relacions amb els teus companys. Perquè, claro, tot, en su cierta medida, pot no ser patològic, però quan... tot comença a tenir implicacions de crear friccions en els companys, a escola, o començar a tenir una pèrdua de rendiment, sí que és important acudir un professional, però a lo millor valorar veurement com ho poden gestionar, perquè aquesta persona tingui aquesta identitat i que aquesta identitat se pugui integrar dins la seva vida normal, que pugui ser humà i tenir aquesta vertiente Therian i que pugui dur de la manera més funcional possible, per entendre-nos.
Clar, en aquest sentit, don José, per el que dius, interpreta que tot depèn del grau de therianisme, per dir-ho de qualque manera, i sí. Com això influeix en el que seria la teva vida d'humà estàndard. Aleshores, quan ja ens dificulta poder relacionar-nos amb els amics, poder tenir una bona relació amb la família, o fins i tot poder anar a fer feina, aleshores, quan ja necessitaríem demanar ajuda.
I quan ja te trobes en el grau on aquesta persona realment està a un punt... on comença a desconnectar de la realitat, és quan ja començam a parlar de que potser és una persona que està delirant, que té un brot psicòtic, o que aquesta persona ha passat una miqueta d'aquesta cultura identitària, ha passat a desenvolupar, a desenvolupar una psicosi on realment se creu i crea aquesta... que és un grau ja de, més endavant de malaltia.
Clar, perquè en psiquiatria sí que hi ha psiquiatropia clínica, que és gent que se pensa que és un home llop, però això sí que està tipificat, això sí que està estudiat, però dins el món d'aquesta relació de persones humanes, tot és redundància, que se converteixen en animals, ha existit sempre. Hi ha el pet play, que és si tu la teva intimitat t'agrada desfassar-te de moix, de guineu o d'allò que sigui per un estímul sexual. Llavors també hi hauria tot el moviment furri, que és gent a qui li agrada sí, vestir-se d'animals, però una mica antropomorfs. La diferència entre un Therian i un furri és que un furri caminaria i xerraria com una persona, en canvi un Therian s'identifica 100% amb aquest animal. Perquè, clar, darrerament aquest dia n'estan parlant molt i també hi ha com un embull en segon quin conceptes, clar. Que crec que estaria bé que no tothom que s'abasteixi de moix ha d'acabar sent Therian. Ho dic perquè també hi ha gent que s'intimita a fer altres coses.
Sí, no, jo ara ho estava pensant. Jo inclús crec que els pares de Therians a lo millor s'haurien d'ajuntar per xerrar dels problemes que tenen a l'hora de gestionar que els seus fills siguin Therians, perquè sí que és vera, que és el que hem dit abans, cada cas és diferent, i s'ha de fer un tractament individualitzat, si és necessari, per ajudar aquestes persones que tenen tot el dret del món, sobretot si ja són majors d'edat, per actuar i de poder identificar-se d'aquesta manera. O sigui que, però sí que és vera que els pares, moltes vegades, hauria d'haver una associació, a part de que els hi pugui ajudar, de poder saber com gestionar aquesta situació, perquè no és fàcil fer aquest procés d'integració, d'anàlisis i de poder actuar de manera adequada. Fins a quin punt tu diries on és teu fill, men, carinyo, escolta, necessites ajuda i s'ho agafi malament. O sigui, pots crear un problema important.
Ara m'ha vengut en el cap, Cisco, que n'hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, la sèrie Gears and Gears, no? Que hi havia aquells joves adolescents també que no se sentien animals, però sí que se sentien transdigitals, no? I actuaven amb uns filtres, era una sèrie distòpica, evidentment, i me deman si existeix risc que aquesta identificació de la que parlam amagui altres dificultats, no? D'emocions, ansietat, depressió o problemes d'autoestima. O sigui, com a Therian en concret, en general, no, tu dius que no està tipificat com un trastorn mental, però per ventura darrere sí que hi ha altres problemes associats, no?
Sense cap dubte, sense cap dubte. Però sí que és vera que el que jo voldria és, sobretot, emplear sentit comú. O sigui, anem a veure, el fet que ara estigui de moda i que és una cosa que fa i que sigui un trend identitari, el que sí és important és no reaccionar d'una manera inapropiada, no fer d'això algo com un problema que efectivament hem de veure, hem d'observar, hem de valorar, hem de monitoritzar els professionals, com els hi afecten, com ho gestionen, perquè és vera, no és menys cert que aquestes persones poden acabar desenvolupant com a causa o conseqüència. O sigui, pot ser que sigui la causa, o sigui, un problema d'ansietat, un problema de depressió, un problema d'identitat personal, de falta d'autoestima, te pot dur a estar més involucrat en aquest procés, o el fet de no sentir-te, o l'altre costat, que és el fet de com a sèrie no te sents reconegut o validat, i que això te pugui dur també un trastorn d'ansietat o depressió, i que també te pugui dur una malaltia mental. O sigui, tot s'ha de valorar, cada cas és diferent, però sí que és vera que és una d'aquestes situacions. Estem visquent de tot, o sigui, vàrem viure la pandèmia, estem visquent la intel·ligència artificial, com està canviant tot, ara tenim aquest moviment Therian, anem a veure cap a on va, i és vera que abans teníem altres coses, però jo pensava en els anys 70, tu te'n recordes del moviment Warriors i el moviment d'ACDC, que tots anaven en punk i tal, i no sé què.
No me'n poden recordar perquè no érem nats.
Però
molt joves.
Perdona, però tenim estudis.
Sí, m'ho han contat.
Però és vera, o sigui que...
Podríem considerar-ho com una tribu urbana més, tot i que justament aquesta tribu adopta, diguéssim, una fesòmia més extrema. I ho du com a més en el límit.
Si el concepte tribu no s'entén com a algo pejoratiu, sí, és una cultura, m'entens què t'ho vull dir?
Tribu urbana, cultura urbana...
Cultura urbana, sí. És una...
Ara seria cultura digital, en aquest sentit. Te volia demanar, José, sí. Si també aquest impacte que tenim, que estem tot el dia sobreexposats, sí. No fa que també abracem certes cultures que potser no van a nosaltres. Estem aquest de com a customitzar-se d'animal, a la cultura japonesa ho tenen, però... molt integrat, orelletes d'os, coes, etc. És a dir, és una cosa que no és nova.
Poques manga,
exacte,
poques...
No, però en canvi, la deriva que ha agafat ara, les darreres setmanes, amb aquest tema de gent que fa de guineu, o gent que fa de llop, o gent que fa de ca, fins i tot arribant al punt que dius, no, és que jo no vull anar a un metge, no vull anar a un pediatre, vull anar a un manescal, clar, això sí que indica que l'ésser humà, que és paroxista per definició, és una cosa, tenim els humans, és que ho duim tot un extrem que no te podries ni imaginar. I amb el tema Therian també ho feim, és a dir, en el moment en què dius, no, és que jo no vull anar al metge, vull anar al manescal, aquí indiquem que ja la transformació en animal ja és una cosa com a molt extrema.
Hi ha adolescents que troben que poden anar en el metge per la seva versió humana i volen anar al manescal per la seva versió Therian. O sigui que la qüestió és que el món digital mos ha obert una altra dimensió, que realment el més important de tot és per la nostra... Hi ha generacions que encara no entenen el fet que hi ha una dimensió digital on aquestes persones se poden sentir molt valorades i poden tenir recuperar una o tenir molta més
sa
reconeixement.
Validesa, no?
Per tant, no hiperventilar. Quan un fill ve que nostre i diu papa, mama, són Therian, la reacció clàssica seria dir-li, escolta, te'n vas en el quarto, reflexiones, i quan ja se t'hagis passat la febre, surts i sopant de truita, això seria un comportament clàssic. José, tu recomanaries no hiperventilar, parlant sonint i donar valor en aquesta nova manera de ser.
Jo fredament te diria una cosa. Si tu tens un fill que té un problema, que és un problema, el fet que i per tu és un problema, que els pares vagin un professional, un psicòleg, que els ajudi a poder gestionar el fet que potser són els pares que tenen el problema d'acceptar que hi ha un món digital i que en aquest món digital els seus fills els agrada ser Therians i tenir que comportament i que no, perquè hi ha pares que no coneixen el món digital i moltes vegades també ajuden els pares d'una manera indirecta d'ajudar els fills, perquè si un fill que se sent Therian el dus un psicòleg, potser aquest fill ho agafa com un rechazo,
com un atac
de que, escolta, no me reconeixes, no me sent validat, tenc un problema i de qualque manera doncs, hem de tampoc fer crear un problema on no n'hi ha problema. Però fixa't, sempre cercar l'ajuda d'un professional sempre crec que és important quan ja és un problema a casa.
Sí, com sigui, avui hem intentat posar una miqueta de llum, no? Sobretot explicar a la gent que no entenen o que no coneix aquesta nova tendència o aquest nou fenomen, sobretot per això, no? Perquè és amb els professionals també en els que hem de parlar, no hem d'escoltar a qualsevol, sinó que hem d'escoltar la veu de experts, i per això avui teníem en José Carbonell avui amb nosaltres.
Moltíssimes
gràcies, com sempre, però... per explicar-ho, per fer-ho tan bé i sobretot per tranquil·litzar una miqueta,
sí,
també.
Sí, de fet, jo vos demanaria, vosaltres amb quin animal vos identificaríeu? O sigui,
que jo ja ho vaig dir ahir, jo voldria ser un koala, vaig dir. En Xisco?
Jo vaig dir que per homenatge a Lola Flores jo vull ser un tigre.
Sí. Pues ella i jo per homenatge
t'he de dir que Miss Animal Print m'escau.
Te pega. Jo en Mofli, que eren uns dibuixos animats del meu temps. Ja que hi són, també t'ho demana tu que t'agradaria ser?
Jo crec que m'agradaria un pastor alemany, un K.A. Sempre m'han agradat aquests animals, els he tingut sempre, i sí, però bueno, ja... Ara m'ha sortit estir, m'ha tornat estir.
Clar que sí.
Però jo crec que és una manera de normalitzar i sobretot arribar a ser gent que nosaltres també podem fer aquest pensament sense arribar als extrems.
Idò, José, moltíssimes gràcies. T'esperam en pròximes ocasions per seguir parlant de salut mental aquí al dia. I abans de donar pas o d'escoltar alguns anuncis publicitaris, sí que vos hem de recordar, no?, que en Crònica Esportiva la notícia del dia, Xisco, és sens dubte que el Reial Mallorca destitueix Jagoba Arrasate, que encara m'acosta dir-ho, no?, com a entrenador del Reial Mallorca.
Així és, avui molt pendents d'aquesta roda de premsa que tindrà lloc a les 12:30 a Sant Moix i que retransmetrem en directe per conèixer més detalls. El club va fer pública la notícia ahir vespre, després de reunir-se amb l'entrenador, una decisió que s'ha pres després de la darrera derrota a Balaïdos. La directiva del Mallorca va decidir acomiadar el tècnic després d'aquesta derrota contra el Celta de Vigo i de la mala dinàmica dels resultats de les darreres setmanes. Jagoba va deixar l'equip en zona de descens, amb 24 punts, només 13 jornades per acabar la Lliga. L'equip ho anunciava d'aquesta manera, a través de les xarxes, deien el Real Club Esportiu Mallorca, dona per finalitzada l'etapa de Jagoba Arrasate com a entrenador del primer equip. La decisió, adoptada després d'una anàlisi de la situació esportiva, respon a la voluntat del club d'obrir una nova etapa amb l'objectiu de revertir la dinàmica actual i enfrontar amb les màximes garanties els reptes de la temporada. I han agraït, evidentment, l'esforç de l'entrenador.
Per tant, avui molt pendents d'aquesta roda de premsa que tindrà lloc a les 12:30 a Sant Moix i que retransmetrem en directe aquí, en aquesta casa, a IB3, tant a la televisió com a la ràdio. Així que ara sí, fem una petita aturada i tot d'una parlam d'una persona que mos deixa, una persona que se'n va, però que avui també li volem fer un petit homenatge. Ara tot d'una aquí al dia.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa a granel a 2,79€ kilo, la dorada Eroski Natur de 400 a 600 gramos a 9,98€ el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,55€ kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,79€ la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Fui un tento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. El dia, i Vetres Ràdio.
I 29 minuts, seguim en directe a través d'Ivetres Ràdio, a través d'Ivetres Televisió, i ja vos he de dir jo abans, avui és un dia molt especial per aquesta casa perquè hem de dir adéu a la persona que va donar atsus, per dir-ho d'alguna manera, a les emissions d'Ivetres Ràdio. El nostre cap tècnic, en Pere Sorada, se jubila.
Thank God for the radio. When I'm on the road, when I'm far.
Tota una vida dedicada a la ràdio, des d'una agència de publicitat on va començar i va muntar el seu primer estudi d'emissió, passant per Ràdio Balear i Vetres Ràdio. La trajectòria de Pere Sorada Morro és la d'un home dedicat al mitjà. Home de caràcter afable, que mai no ha tingut un no per cap de nosaltres, en Sorada se jubila. Dissabte va rebre tot l'afecte dels seus companys amb una festa de comiat que ni entens d'Estudio 54, però avui ha arribat el moment definitiu, perquè avui fa anys i avui se jubila i avui deixa aquesta casa. A partir d'ara, estimats telespectadors, estimats oients, quan falli el Dalet, el nostre sistema operatiu, o un micro no funcioni, o si impressora s'embossi a 2 minuts de començar un directe, ja no podrem anar a cercar en Sorada. Ai, avui costarà fer aquesta entrevista, però toca dir adéu a un home de ràdio, ja vos ho deia, Pere Sorada, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, gràcies per convidar.
I molt d'anys d'entrada, perquè avui és el dia, eh? Avui em faig 65, ho poden dir.
Efectivament, avui és el meu dia de feina, i és el dia que vaig 16 anys.
Per tant, avui Xisco se converteix en una persona jubilada.
Exactament, i un home que du una setmana, com si fossin unes noces sí, clàssiques, d'emoció amb emoció, perquè dissabte ja vàrem viure el comiat oficiós. Avui de matí has viscut el comiat oficial, que ha vengut el director general, el director de la ràdio, personal de Vetres, t'han regalat una placa. Pere, ja tens clar que demà de matí, quan sonis despertador, no hauràs de venir en aquesta casa?
Intent tenir-ho clar o mentalitzar-me. Suposo que quan soni el despertador no sé què faré, l'aturaré i diré, bé...
10 minutes més.
Vaig a veure mem que puc fer. No he d'anar a la ràdio.
En qualsevol cas, és vera que avui comences una nova etapa. No sé si ja tens pensat com l'aprofitaràs o com la viuràs.
Bé, no m'he fet un planning així per escrit, planificat tot super. Tenc coses en el cap i tenc moltes coses a fer.
Coses que, per exemple, no has pogut fer durant la teva vida laboral, no? Imagina que gaudir d'altres coses.
Correcte.
Sobretot la vida personal, suport, no? Més en família.
Exacte. Dedica-me més a la família, a la meva casa, que la tinc també un poc abandonada. I després, clar, viatjar, fer excursions, anar a pescar... Estar sobre el net, suposo que me tocarà.
Home, i tant. Doncs... En gana, suposo, també, de poder-ho fer.
Clar que sí, clar que sí. Per una part, estic content de fer aquest canvi, però també, a la vegada, estic un poc trist de deixar aquesta casa després de tant d'anys.
Clar, és dir que tenies que a teva personal una mica abandonada, poden dir que el wifi de Cat Sorada de vegades falla, ho dic perquè és d'aquí, intentant que sempre vagi a tot de corneta perquè el necessitem per fer feina, però pot ser a Cat Sorades, resulta que en Pere no té temps de revisar les connexions.
Bé, no me referia tant en això, me referia més a la part de bricolatge.
Ah, bricolatge.
El que no falla, Cat Sorades, són els tàpers. Ara, aquests tàpers que venien cap a la ràdio i mos fan tanta d'enveja a tots, ara ja no hi seran, però menjaràs a casa amb el plat de casa i els coberts de casa.
Efectivament, tens la sort de tenir una dona que cuina molt bé i que li agrada molt la cuina i bé, i m'ha fet molt de tàperes durant aquests anys.
21 anys de tàperes, el que se diu aviat.
Clar, com recordes aquella Ivetres Ràdio primigènia? Perquè si una cosa has tingut tu és que la vas posar en marxa. És a dir, el primer dia que va començar a sonar Ivetres Ràdio, tu eres allà, ho explicava en Joan Trias aquest cap de setmana a la festa, de que hi havia una habitació net, un ordenadoret petitíssim, i Ivetres Ràdio va començar així, i tu eres allà. I vares veure com s'ha donat sus a una emissora com aquesta, que ara ja ha crescut exponencialment.
Sí, bé, el primer record és quan vaig entrar en aquesta casa i tot encara estava amb obres, no hi havia cap estudi muntat. Fèiem la visita d'obres per anar supervisant un poc tot el projecte de posar-ho en marxa. En aquell moment no teníem clar encara com seria tot això.
No, és que has viscut, a més, el pas de la ràdio analògica en el món digital. Vull dir que tu també, d'alguna manera, tu i tots, mos hem hagut d'adaptar en els nous temps, no? També com ha estat per tu això?
Ha estat un canvi important. Fa 40 anys no tenia res a veure com fèiem ràdio ara. Pensava que estàvem fent feina en cintes de magnetofon obertes, cartutxeres, cassets... les taules eren analògiques, les connexions a través de telèfon, com ara, evidentment, però també a través de línies microfòniques que dèiem, que eren línies analògiques de quatre fils, ha canviat molt. Bé, de fet, aquí ja van començar amb una tecnologia bastant nova.
Avançada, sí, era, si ho comparam.
Eren equips ja digitals, que estaven a, era darrere de tecnologia, com aquell que diu. I ara ja, fins i tot, ha millorat molt més que des de que pues, ha entrat la tecnologia d'àudio sobre IP, les connexions, d'exteriors a través de xarxa 4G o 5G, el DALET, que és el sistema de digitalització. Bé, nosaltres ja vam començar amb un sistema de digitalització anterior, que el coneixeu, i... però que ara hem innovat amb aquest nou sistema MAM que tenim, el sistema de contingut que tenim,
és que aquesta ràdio,
tot digitalitzat.
Aquesta ràdio, Pere, sona molt bé, i en part és gràcies a tu. Ara, ho deien a Marató, estan compartint, perquè li han fet un muntatge en Pere, en fotos, ara l'estan compartint, i veiem un Pere joveníssim.
Bé, sí, jo tenia 43 anys quan vaig entrar aquí. Vaig entrar per octubre del 2004, quan jo encara us he dit que estava amb obres, no hi havia res.
Ha plogut, dèiem, i veiem imatges de molt de companys que han passat per aquesta casa, que en tots casos puc compartir, no? Molts de moments, companys que encara hi són, companys que ja no hi són, però mira, sempre per tot és en Pet Díaz, també en Pet Díaz,
també.
És un dels que és aquí des del primer moment, igual que en Joan Trias i altres companys que també hi són i que també t'han acompanyat durant aquests 21 anys,
correcte.
No?
Correcte, són pilars, han estat pilars importants d'aquesta ràdio. Aquesta ràdio autonòmica nostra.
Deia que avui duim un dia d'emocions.
I tant.
Avui en Pere Sureda, el nostre cap tècnic, que se jubila, en aquests 65 anys que fa avui, que ets de compleix avui, li han regalat una placa. Ja saps on la posaràs?
No l'he pensat encara, però...
És que això és com els Oscars. Tot d'una que te'l donen, ja has de cercar un raconet.
Damunt el moble de menjador.
Exacte.
perquè quedi clar que 21 anys de feina en aquesta casa. I nosaltres hem parlat en companys d'aquesta casa, que ells han demanat si li volien enviar qualque missatge en Pere Sureda.
T'has preparat o no? Per aquest moment.
Avui perquè és un dia de moltes emocions.
No s'han teat, No s'han teat ni per bé ni per mal. Han dit allò que han volgut, no els hem dit que... no els han censurat en cap moment, i han dit la seva. Per qui començant, Xisco? Per qui vols que comencem?
I doncs, si voleu començar, passant a la companya, Aina Morales, que li envia aquest missatge en Pere Sureda.
Bé, Pere Sureda, t'he de dir que estan molt contents d'aquesta nova etapa que començaràs. T'he de dir que la major part de la teva vida és a ràdio. Has estat un mal sofrit, però ho entenem. És una feina de molta responsabilitat i, en sèrio, que ets entranyable, que te trobarem a faltar i que esperem que la nova etapa que comences siguis molt feliç i que disfrutis de sempre dir que això és el millor del món.
Ha estat una mica mal sofrit. Jo això no ho diria.
Bé.
Però en Aina Morales tothom, ho ha dit, sense filtres.
Tothom té la seva opinió.
Jo
me reservé la meva.
Tu creus que no has estat una mica mal sofrida, tu una mica?
Bueno, has tingut molta paciència,
som
també,
serio,
o no?
Som seriós, la feina.
Això és cert. Jo és que t'he de dir que aquestes darreres setmanes, d'ençà que s'està preparant lo de la teva jubilació, jo he descobert una altra Sureda. Estàs com a més, lo que dirien els francesos, més de contracte. Com a més tranquil, ara, com que ja... no durs espès sobre les espatlles, perquè ja veus el final d'esquemí, no havies de sescat tècnic, que moltes vegades t'ha tocat dir això no se pot fer, això sí, per aquí no anem, perquè no pots connectar des d'espull major si no hi ha antena. Clar.
Evidentment.
I també ha hagut de tenir molta paciència en tot, que també des d'aquí, i crec que en nom de tots, puc demanar una mica de disculpes, perquè a vegades també hem estat un poc matadors. T'han d'anar molta matadura.
M'agrada que ho diguin a Maroto, perquè és vera que ella sol ser insistent.
M'agrada molta de matadura, però bé, tots han donat un poquet, o no? També ho pots dir. Avui és el teu dia, per dir-ho.
No, a veure, jo entenc que cadascú és com és, i el respecte. I entenc que també tothom necessita, diguem, demana les seves eines per poder fer feina, en el final. Aquí és quan tu has de posar un poc el punt i dius, escolta, aquí, per aquí no hi podem anar, o això no ho podem fer. Però bé, no, per jo no tinc cap mal record de ningú. Ho toler tot.
Bé, jo aquesta pregunta la faré després. Ja insistirem en aquest punt. Xerraven de companys que han volgut enviar un missatge en Sureda. Clar, s'ha anomenat en Pep Díaz, s'ha anomenat en Joan Trias, també en Apoloni Huguet, que són el quartet que dinen cada dia plegats en aquell office, que dinen meravellosament bé tots quatre. I ells també han volgut dir qualque cosona avui que en Pere se'n va. Mirau.
Hola, Pere. Hola. Com estàs? Hem aprofitat que avui te jubiles i te'n recordes d'aquell botó que sempre vos dius que no toca?
Un poc malcriats, avui que te'n vas, te volen fer un poc de jugada.
Clar, perquè ara si falles d'àlet, Pere, te poden telefonar. Ho dic perquè de vegades passa que aquesta tecnologia molt juga males passades, no sé si...
Home, hem de dir...
Si en Pere estarà de guàrdia.
Hem de dir que la setmana passada tenia un parell de dies lliures i va fallar d'àlet i va haver de venir. O sigui
bueno,
que no sé.
No va ser d'àlet.
Bé, no sé què va fallar.
El mesclador, però bé, sí.
Va haver de venir. A partir d'ara...
Hombre, a partir d'ara no seré aquí.
Desconnectes telèfons.
No seré aquí. Però bé, sempre estic en el telèfon.
Crec que queden dos minuts d'entrevista, no és vera, sí, Joana, que també sí. Vigilar els temps. Abans que en Pere se'n vagi, ha arribat el moment de fer la pregunta. Hi ha algú d'aquesta emissora que te caigui malament i a qui vulguis enviar un missatge de comiat? Ho dic perquè ja eres darrer dia. No sé si vols aprofitar per ajustar qualque compte pendent. Ara és el teu lloc, Pere. El teu micròfon, la teva tele.
En tu inclòs.
Clar, sí, sabia jo que...
No, francament, no record. És a dir, no tinc cap...
Han estat un bons anys.
Sentiment de qualcú que me caigui malament, que d'odi... No, entenc que cadascú és com és, i hem tingut moments més bons, moments més...
Enyoraràs qualque cosa, ja no de sa part tècnica ni de sa feina, que a vegades no, quan un se jubili diu, ai, he estat tant d'anys fent feina que ara no me sabré trobar, no? Hauré de cercar...
Jo crec que ses festes de Nadal.
Ses festes de Nadal,
perquè si qualcú compareixia del no res i alegrava qualsevol truet, és ensurada.
Però podràs seguir venguent de ses festes.
Sí, jo crec que sí. Sí, la veritat és que seran les coses que enyoraré. Però bé, també és venir cada dia aquí i estar amb vosaltres formant un equip també sentirem aquesta nostàlgia, crec.
I de nosaltres també t'enyorarem, no, Xisco? L'enyorarem, sí, enyorarem no? Els moments de cuina en què també ell venia amb estàper i mos demanava, mos comentava, no, el nostre sumari, i mos fa preguntes sobre...
El moment que ens haurà de marranya, quan jo me deia els plats de sa pica, tot això s'enyorarà, però crec que hem de destacar el que ha dit avui tothom, i és que aquesta ràdio en part existeix, en part té la qualitat que té, perquè un home, un tècnic, va fer la seva feina i mos va donar els mitjans perquè nosaltres puguem fer la nostra. Així que, eternament agraïts, però Sureda, sense tu aquests micros, potser no sonarien tan bé.
Gràcies. Sempre hem intentat millorar i fer-ho tot el millor possible.
Un home d'ell seriós, un home prudent, un home que avui està emocionat i que li costa fins i tot, no?
Sí.
Pronunciar aquestes darreres paraules, però efectivament, en nom de tots, que mira el poder de convocatori que tens, la gent, els nostres telespectadors no ho poden veure i els nostres oients tampoc, però tots els companys s'han ajuntat aquí a la nostra peixera per veure, per presenciar també aquesta darrera entrevista en Pere Sureda. Així que moltes gràcies, molt d'anys i que vagi molt bé aquesta nova etapa.
Moltes gràcies, molt agraït a tots i Fins sempre.
Fins sempre. Pere,
un aplaudiment.
Un aplaudiment de tots els companys que d'alguna manera també te volen fer aquest petit homenatge. I amb aquesta entrevista que tots m'ha deixat una mica emocionats, un xiscotet sa llagrimeta.
Estic content que hagis de xerrar tu.
Sí, ai. Jo també puc dir que hem de fer una pausa publicitària, que tornem tot d'una amb moltes més coses aquí al dia que avui acomiada en Pere Sureda.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he d'anar fins a Lleuvi? Perquè si
jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però que t'ho res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 46 minuts, recta final d'aquest programa de dimarts, dia 24 de febrer, que no ho he dit abans, però aprofito per dir-ho. Avui la nostra companya Cata Jaume fa anys i també la volem felicitar des d'aquí perquè comparteix aniversari amb en Pere Sureda, així que Cata, bon anys. És el moment també de parlar de l'actualitat a Menorca. Com sempre, cada dimarts tenim amb nosaltres na Clara i mon amic, que si no vaig malament, Clara, avui molt vens a parlar d'art i de solidaritat, no és vera? Bon dia.
Bon dia. Idò, sí, bé, avui en realitat us vinc a parlar d'una persona i a presentar-vos una persona que des de fa 4 anys que dura la guerra de Rússia contra Ucraïna ha estat d'una manera o d'una altra ajudant a la població civil i donant visibilitat en aquest conflicte que fa massa temps que dura. De fet, són moltes les persones que d'una manera o d'una altra han ajudat i segueixen ajudant els qui pateixen les pitjors conseqüències de qualsevol conflicte armat. És escàs desfotògraf Emilio Chamizo, que des de fa anys s'ha implicat de manera activa en donar visibilitat, com dic, a la població d'alguns pobles d'Ucraïna. Acaba d'arribar justament d'allà i està ja preparant nou viatge i ha realitzat campanyes solidàries, com enviar llet en pols a fiets i fietes de guerra, també fotografies. Bé, humanismo, és el que decíamos ahora un poco. Emilio, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenos días, ¿cómo estén?
¿Cuánto tiempo hace que te has empezado a implicar y anar y a realizar diferents tasques en aquest conflicte armat?
Pues al poco de empezar la invasión a gran escala, a las pocas semanas yo ya quise ir a la frontera a ayudar con lo que podía, y poco a poco se transformó en ir y venir con campañas de ayuda directa, leche infantil, ayuda en comunicaciones, en lo que puedo. Y cada día vuelvo, cada poco tiempo, porque la verdad que tener una guerra tan cercana a nosotros, cuando uno la vive de cerca, lo entiende mejor.
Quantes vegades has estat ja per allà, en aquest país, i que t'ha donat diferents visions, imagina, en cada viatge que has fet?
Pues sí, son ya 8 veces que he estado allí, en varias regiones y zonas. Esta será la 9ª. Y lo que pasa es que hay lugares donde no se puede ir cuando se va, porque bueno, porque realmente no es seguro, es bastante peligroso. Pero sí, la verdad que uno encuentra situaciones que aquí no entendemos, lo digo de corazón, no entendemos lo que pasa allí, nos parece algo lejano, pero yo le puedo decir que podemos llegar a la frontera de Ucrania en menos de 4 horas desde aquí.
Imagina't que no està tan lluny, no. I al final és més proper del que mos pensam. En aquestes diferents ocasions, ara has estat 3 setmanes, si no m'equivoc,
sí.
Veient un poquet i fotografiant tota la població com afronta aquests dies d'hivern, després de tants bombardejos i després de 4 anys que dura aquesta guerra que avui commemoram, el 4th any des del dia 24 de febrer del 2022, que observàvem atònits i amb incrèduls tots plegats de que realment pogués haver-hi una nova guerra a Europa.
En Europa, sí. Pues es cierto, cuesta creerlo, pero la guerra es en Europa, no es en Asia, no es en América, es en Europa, y más cerca de lo que pensamos. Y con mis viajes poco a poco fui haciendo amistades reales. Y hace poco justamente una amiga de allí me escribió, me dijo: Emilio, el agua de mar se está congelando en Odessa. Yo no creía, me envió una fotografía de estalactitas cayendo de edificios en el agua de mar. Y entonces saqué de mi armario unos pequeños reportajes que tenía hechos que no se publicaron porque no quería exagerar. Y la verdad que esta gente tiene una resistencia increíble. Hablamos de temperaturas de menos 10 o menos 15 bajo cero, sin calefacción y sin agua. Y están aguantando. Yo no sé si aquí aguantaríamos algo parecido.
De fet, les enquestes, he llegit un parell d'enquestes per premsa d'aquests dies, amb aquests 4 anys que dura la guerra, que diuen que tot i es desgast de la població, tot i les grans víctimes i tantes víctimes que hi ha en aquest conflicte armat, els ucranians segueixen resistint i resistirien el temps que fes falta.
Sí, jo diria més. Jo diria que, contràriament als deseos de su enemigo, eso ha fortalecido ese... Sí, es cierto, nacionalismo ucraniano, pero cuando uno lee su historia, la real, la escrita por otra gente, y ve lo que han sufrido esa gente, la verdad que muchas cosas son comprensibles.
De fet, segueixen alarmes constants en alguns pobles, tocs de queda, en altres regions fan cada matí sona una alarma que és com un minut de silenci, en record, a les víctimes.
Sí, a las 9 de la mañana cada día se para todo, se arrodillan cuando pasan los cadáveres de los soldados y soldados, mujeres, que son muchísimos. Cuando se sepa la realidad, la gente se va a asustar. Es tremendo. La cantidad son mucho más de lo que se dice. Tanto Ucrania como Rusia ocultan las cifras reales. Pues sí, hay cada mañana y cada día y cada noche alarmas en cualquier momento. Yo tengo amigos ahora mismo directos ya ahí que me envían directamente desde el frente, desde Kherson, desde ciudades bombardeadas cada día, cómo recuperan a la gente y los cadáveres, y es tremendo lo que está pasando, y no hablamos de ello. Es muy duro y no se quiere ver.
El que deia moltes vegades, no? 4 anys de conflicte, i al principi tots els mitjans de comunicació hi eren presents, i quan el temps va passant, aquestes guerres queden enquistades, com és el cas de la guerra de Rússia amb Ucraïna, que tampoc se sap massa bé ni cap on va, ni les negociacions de pau arriben mai enlloc, ni per un costat o per un altre. Sembla que estigui una guerra enquistada i encallada, i a més, els mitjans de comunicació cada vegada enxerren manco, i sembla que ja no hi donem visibilitat, i de so la importància de les fotografies que justament fas tu.
Bueno, cada uno, y sabemos que es mejor trabajar como yo, por libre, porque no debes tus imágenes, tus opiniones a nadie, ¿eh? No tienes ningún sesgo ideológico. Las revistas, los diarios, la prensa en Europa trabaja con una ideología, yo no, yo quiero la verdad, entonces eso cuesta más y supone más esfuerzo, pero estoy contento con lo que hago. Hay imágenes, hay vídeos que no puedo enseñar todavía, son tremendamente duros. Y cuando digo tremendamente duros, son, diría más, son crímenes de guerra. no se quiere ver. Habrá después seguramente algún tipo de juicio, porque eso no puede suceder hoy en el siglo XXI. Barbaridades que mejor no mentar.
I una guerra que en els últims temps també cada vegada amb més presència de drons i amb tecnologia de guerra.
Eso sí que asusta, es tremendo, como un pequeño elemento así que no mide más de 30 centímetros puede transportar unas granadas que destruyen tanques y personas, ¿no? Destruyen, a veces matan y muchísimas veces más mutilan. Y eso quería hablar, la cantidad tremenda de personas mutiladas que hay en la línea de frente. La línea de frente son más de 1.000 kilómetros de línea de frente. Ucrania tiene más o menos dispuestos 700.000 soldados, hombres y mujeres, allí. Rusia, algo así como el triple. La cantidad de heridos y de, bueno, de eso, de heridas tan bestiales que hay, es horrible, es horrible. No entiendo cómo funcionamos, cómo olvidamos, cómo no queremos implicarnos más activamente, porque a veces a nadie nos gustan las guerras, pero agachar la cabeza tampoco es la manera de evitarlas.
Emilio, que just acaba de tornar d'Ucraïna i d'aquí uns dies torna cap allà, després de 8 o 9 viatges, ens ha duit un document també històric i que té un valor i sobretot conmou moltíssim, Emilio.
Sí, que tiene un valor hoy, porque esto lo recuperé de una escuela infantil en el norte de Kharkov, como quieran decirlo, y es el menú de la escuela infantil del día 23 de febrero del 2022, es decir, el último día que los bebés comieron allí. Al día siguiente se destruyó totalmente por la artillería rusa ese colegio.
Avui, 24 de febrer, es compleixen 4 anys d'aquesta guerra que alguns es pensaven que serien uns quants dies, uns pocs dies, i que està durant més del que hauria de durar. Ojalà algun dia puguem ratllar d'una altra situació.
Sí.
Esperem que s'acabi la guerra i esperem, sobretot, que la gent deixi de patir, que al final les grans conseqüències se l'emporten fiets i fietes com aquests que van menjar aquest menú fa 4 anys i que avui encara no poden tornar a les seves escoles amb normalitat.
Pues sí.
Gràcies,
Emilio. Esperemos que sea así.
Esperem que sigui així i gràcies per estar una estoneta avui amb nosaltres.
De nada, cuando quiera, estaré aquí. Gracias.
I d'aquesta és, malauradament, la realitat vista des dels ulls d'en Emilio a través de la seva càmera i les seves vivències del que encara pateix la població ucraïna després de 4 anys de la invasió de Rússia.
Moltes gràcies, Clara. Tot d'una tornem a connectar amb tu perquè mos avancis els continguts del Dia Mallorca, però ara hem de parlar d'esports i d'aquesta notícia de la que avui no aturam de parlar, i és que el Reial Mallorca ja no té Iago Barrasate com a entrenador. Per això saludant ja Marta Sampar. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, Joana.
Ja no entrenador?
No.
I a més estem pendents d'aquesta roda de premsa a les 12:30, no?
Exacte. Ara mateix el Mallorca no té entrenador perquè ahir vespre el club va decidir acomiadar Iago Barrasate, destituir l'entrenador que fins ara dirigia la banqueta. Una temporada i mitja ha durat, en aquest cas, l'aventura de Iago com a entrenador del Mallorca, i ara estem pendents del que dirà a les 12:30. Serà una roda de premsa acomiad per dir adéu al mallorquinisme. Supos que per agrair també el suport que ha tingut aquests anys, tot i que al final hagi estat així, un final inesperat. Sí que se sabia que dissabte, segons el que passàs contra la Real Societat de Somos, ja podria ser definitiu l'adeu de Jagoa, però la directiva va decidir que fos ahir vespre, una reunió d'urgència, i allà mateix se li va comunicar a Jagoa que no seguirà. A les 12:30, poc més de mitja horeta, xerrarà a Somos amb aquesta roda de premsa que podreu seguir en directe el Dia Mallorca, i després en parlarem més ampliat al programa Esports 3.
I doncs, estarem molt pendent d'aquesta roda de premsa. No sé si t'ho puc demanar si creus que avui coneixerem el nom del nou entrenador, perquè s'està especulant una mica, Marta, ja.
Sí, hi ha noms que sonen amb força, com García Pimienta, Luis García Plaza, que ja va dirigir el Mallorca en el seu moment. Sí que esperant que es pugui fer oficial.
I fins i tot he vist en Quique Flores, pot
també
ser?
Sí, sí, hi ha molts noms, com sempre en aquestes situacions, se'n diuen molts, però
diuen moltes,
només ho saben ells, i esperen que sí, que ho puguin comunicar avui, que demà ja pugui dirigir el nou entrenador l'entrenament del Mallorca, que avui descansa, però demà tornarà a la feina.
I doncs gràcies, Marta, molt pendents d'aquesta roda de premsa. A les 12:30 en directe a través d'Ivetres Ràdio i d'Ivetres Televisió. Toca fer avançament de continguts. Tornem a saludar a Clara i a mi. Bon dia de nou, companya.
Bon dia, Ido. Ara rellevem amb Emilio d'aquests 4 anys de la guerra d'Ucraïna. També ens visitarà avui a l'estudi El Dia Menorca na Daria Yegorova, ucraïnesa resident a Menorca, qui va estar donant suport a les persones que van fugir del seu país i d'aquesta guerra que avui compleix 4 anys i volem també rellar-ne amb ella. Conversarem després amb l'actor conegut i reconegut, actor català Lluís Soler, que aquest dijous serà en el Teatre d'Esborn de Ciutadella amb un clàssic de Shakespeare, La Tempestat. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, i les seves cosetes d'en Tudurí.
I de les coletes d'en Tudurí, també avui el dia Menorca. Gràcies, Clara. El dia Pitiuses, Laura Tur, que teniu per avui?
Molt bon dia, Joana. Ido, mira, nosaltres avui començarem parlant de l'oferta formativa per aprendre català que ha posat en marxa el Consell de Formentera. En parlarem amb més detall amb l'assessor lingüístic de la màxima institució insular de la Pitiusa del Sud, en Carles Torres, i més tard emprendrem un viatge pel nostre medi ambient amb l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal, i com fem una vegada al mes, Joana, sentirem la veu de l'experiència amb la psicòloga especialista en envelliment actiu, Ana Serapio.
I de moltes gràcies, companya, i ràpidament, Jaume Noguera, avui molt pendents dels esports, m'imagino, no?
Efectivament, des de 12:30 connectarem amb Sant Moix per veure amb aquest adeu de Iago Arrasate com a tècnic del Real Mallorca. A menys qui serà el seu substitut, ara ho dèieu, Luis García Plaza, García Pimienta, no se sap encara, però fins a les 12:30 parlarem de convertir locals en habitatges i també d'aquestes gallines que són per tots, que van a lloure, que estan assauvetjades. D'on surten?
Que no són sauvetgines, però, que quedi clar. Moltes gràcies, Jaume. Nosaltres ho deixem aquí. Tornant demà a partir de les 9. Adéu i gràcies.